guitarres. És una pena, jo crec que ho deixen sense el reconeixement que mereixien, però en qualsevol
però
cas...
Però ho deixen o deixen?
Indefinidament. Aquesta secció d'avui ens ha demostrat que ja veurem què passa amb els de Sousa. Potser els tornem a veure alguna vegada.
Jordi, moltíssimes gràcies.
A tu.
Ens trobem la setmana que ve. Que vagi bé. Que passeu bon cap de setmana. Ara us deixem amb el Tu diràs. Bona nit. Que vas un poc fuita, vas a córrer cuita. Que per així és madura, però realment estàs cuita. Tantes coses a dir.
Amb Gerard Baller.
Bona nit, passa un minut de dos quarts d'onze. Benvinguts i benvingudes al Tu diràs d'aquest divendres 26 de gener del 2024. El dia que Jürgen Klopp ha anunciat que plegarà com a entrenador del Liverpool quan acabi la temporada.
I will leave the club at the end of the season. I love absolutely everything. What can I say to them? Running out of energy. I'm absolutely fine now.
S'ha quedat sense energia, diu Klopp. Hauran estat 9 anys a Anfield, suficients per canviar la història moderna d'un club deprimit quan el 2015 l'alemany va assumir el càrrec. Des de la seva arribada, si alguna cosa ha tingut el Liverpool és identitat i mentalitat. Els seus equips solen ser equips d'autor, però val la pena també recordar que Klopp, a qui se li atribuïa pràcticament només una manera de jugar futbol basada en la pressió i la verticalitat, també ha estat capaç de jugar a un altre futbol, a un altre estil de joc, de transformar-lo i adaptar-se als futbolistes que tenia. I per suposat, a banda de la tàctica i de ser un gran estratega, Klopp també és un gran comunicador, un ídol de masses i un dels entrenadors més carismàtics del continent europeu. És veritat que si un mira el palmarès durant aquestes 9 temporades, hi ha qui es pot preguntar si l'etapa de Klopp ha estat o no un èxit rotund. Però, esclar, en la majoria de títols nacionals competia contra el Manchester City d'un tal Pep Guardiola. Tots recordarem, crec, aquesta, el Liverpool City, com una de les rivalitats més apassionants del futbol anglès. I ara què? Doncs de moment sembla que any sabàtic, igual que en el seu dia Guardiola, que es va buidar, va deixar el Barça i va aturar-se abans de començar un nou projecte. De seguida sentim les explicacions de Klopp, traurem el cap també cap a Anglaterra per saber com s'ha rebut una de les notícies de l'any a la Premier League. A partir de les 11 ho comentarem en tertúlia amb el Ferran Martínez, el Marc Marvà i la Mireia Vera, amb els quals, lògicament, també debatrem sobre les declaracions de Xavi Hernández en la prèvia del Barça-Villarreal de demà. Diu Xavi que se sent qüestionat des del mes de juliol, quan van perdre contra l'Arsenal durant la gira dels Estats Units, i que només cal veure quants anys van aguantar Guardiola o Luis Enrique a Camp Barça per fer-se una idea de quin recorregut pot tenir el seu projecte. Demà, 6:45 de la tarda, Barça-Villarreal torna a la Lliga després de l'eliminació a la Copa del Rei a Sant Mamés, amb la novetat de Joao Cancelo, que si tot va bé serà a la llista de convocats. Encara estem pendents de Balde, que ha de decidir si s'opera de la lesió que té el bíceps femoral, amb afectació al tendó proximal. I la bona notícia, no tot són males notícies, la bona notícia és que, tal i com us vam explicar dimarts, avui ja hem vist a Ter Stegen fent treball de porteria. Demà també juga el Real Madrid, ho farà abans a 4:45 de la tarda al Camp de les Palmes, sense Bellingham, que està sancionat. Compte que avui Ancelotti ha respost al president del Barça, Joan Laporta, que dilluns va dir que la competició estava adulterada durant la gala de Mundo Deportivo. Doncs Ancelotti li ha contestat amb el cas Negreira. També el sentirem durant aquest Tu diràs. S'han sortejat avui els encreuaments de semifinals de la Copa del Rei, Mallorca-Reial Societat, amenada a Son Moix i tornada al Real Arena, i Atlètic de Madrid-Atlètic Club de Bilbao, amenada al Metropolitano i tornada a Sant Mamés. I quan passen 4 minuts de 11:15 de la nit, encara no s'ha acabat a aquesta hora el partit del Barça de bàsquet a l'Eurolliga. Juga a la pista del Milà. Ho tenia tot perdut. De fet, encara ho té molt complicat. Queden només 6 segons i 7 dècimes, però anem a treure el cap per rang més 1 per veure si el Barça té alguna possibilitat de remuntar un partit. Insisteixo que semblava impossible. A veure, amb el Dani Aguilar, l'Albert Ferran i el Jordi Colomer...
Arreprendrà el joc, Gerard. 6.7 per al final. Falta. 72-70. S'acaba de reprendre el joc. Suposo que ho acabes d'explicar. Semblava impossible que en aquesta connexió del tu diràs primer que hi hagués connexió al tu diràs, perquè s'ha allargat moltíssim el tram final de partit, Gerard. El Barça, que perdia i perdia de manera, diguem, de prou folgada amb el Milà, de 5 punts per tal de que rematés la victòria, però un triple de Kalinic absolutament puntejat ens situa un escenari en què ara mateix el Barça perd de 2 a 5.4 per al final i són tirs lliures per Shields. El primer cap a dins. Doncs el Barça ha d'esperar que Shevon Shields falli aquest segon tir lliure i intentar un triple a la desesperada amb 5.4 per al final. Shields, el tir lliure.
No.
I sí que hi va. Acaba entrant el tir lliure. 5 segons, 4 segons, Adoranski, que llançarà des del triple, no hi va, i el partit que morirà aquí. Ho ha intentat el Barça, ho ha intentat fins al final, s'ha esforçat amb tot el que tenia, però una primera part per oblidar ha estat massa, una primera part en què ha marxat el descans perdent de 19, brillant tercer quart, però noi, quan no hi és Jan Vesely, tot costa molt més. El Barça, que acaba perdent, torna a perdre a domicili, això sí, derrota, Gerard, molt diferent a la d'Istanbul, 74-70, de tan sols 4 punts, amb una pista com la del Milà, que això sí, aquesta temporada no està sent un fortí, però que té un tros de plantilla, Milà 74, Barça 70.
Per dia de 20, el Barça Colo ho tenia perdut al final i encara Shields ha hagut d'anotar un parell de tirs lliures perquè el Barça no tingués cap opció de forçar la pròrroga. Com a mínim caràcter, mal partit, però com a mínim caràcter, Colo.
Com deia en Dani, Vesely és el que ha tirat el carro a la segona part, 7-7 en tirs, és el que ha fet creure l'equip, un equip que a la mitja part portava 27 punts i ha començat com un troll tercer quart per entrar al partit, i el que hem trobat a faltar és que hagués sortit abans de l'últim quart, ha estat més de 5 minuts a la banqueta, però tot i així el Barça ha tingut abans aquest intent final una entrada de Kalinic al contraatac, que era posar-se a 3 i ja alimentar els dubtes de Milà, l'ha fallat el serbi, i aquí al final doncs almenys el caràcter per intentar-ho i el reforç aquest de la figura de Vesely, que és avui el far i gairebé l'únic jugador que s'ha inspirat del Barça.
El millor jugador del Barça aquesta temporada, Jan Vesely, sense cap mena de dubte. El Barça que es queda amb 15 victòries a la classificació, empatat amb la Virtus de Bolonya, està tot molt comprimit en aquesta part alta de la classificació, més enllà del Madrid, que és líder en solitari, ara amb 5 victòries de marge respecte al segon. El Barça amb 15 victòries, empat amb la Virtus, 14 en tenen Panathinaikos i Fenerbahçe, 13 per darrere el Mònaco i el Maccabi de Tel Aviv. Us deixo Dani, Colo i Albert, que acabeu de tancar la transmissió a RAC+1, a la via web. Una abraçada.
Fins ara.
Bàsquet en directe al Tu diràs amb aquesta derrota del Barça a la pista de l'Olímpia de Milà a l'Eurolliga, i també futbol. En joc ara mateix un partit a la primera divisió masculina, és el cobre la 22a jornada, Miquel Agut.
Doncs sí, Gerard Ballera, està jugant l'Almeria contra l'Alavés i l'equip basc està guanyant per 0-2 quan falten 12 minuts més el temps afegit pel final. Un Alavés que ha començat picant a la primera part amb una contra que ha culminat Samu Amorodion, aquest futbolista que és tan veloç i tan potent i que corrent a l'espai s'ha plantat sol davant el porter i l'ha batut per baix. Una altra jugada a l'espai de Samu, a la segona part, acabat en penal, l'ha picat Rioja, ha acabat a dins, i per tant d'aquí aquest 0-2 favorable a l'Alavés, que es distancia i molt del descens, mentre que l'Almeria continuaria sense guanyar cap partit a la Lliga i mantenint-se com a cuer destacat. Seria gairebé un miracle que els Hijos del Desierto, com s'autodenominen, aconseguissin la permanència aquesta temporada. Per cert, el partit arriba després de l'enrenou que hi va haver al camp del Madrid. Compta ara amb l'Almeria en el moment en què hi havia canvis, a punt de marcar l'equip andalús. Esclar, si desaprofites oportunitats d'aquestes, és gairebé impossible que acabi salvant-te. Melero tenia gairebé fet el gol després de la pèrdua de pilota des del darrere dels bascos, però ni ell ni cap altre company se n'han pogut aprofitar, i mira que era clara l'ocasió. En tot cas, com dic, l'equip andalús que ha tornat a jugar avui després de l'escàndol del Bernabéu, parlant d'escàndols, quan els jugadors han saltat a la gespa, la cançó que sonava a la megafonia del Power Horse Stadium era Escándalo, de Rafael.
Escándalo, eh? Sí, sí. I entenc que els àrbitres no han estat gaire ben rebuts, eh?
Els àrbitres no han estat ben rebuts, el que passa és que Ortiz Arias, que és l'àrbitre que xiula aquest partit, no està tenint dificultats i més o menys tot el que s'ha xiulat al penal en contra de l'Almeria és molt clar, etcètera, etcètera. Per tant, no està tenint la nit més complicada, però sí que la banda sonora, quan ha saltat a la gespa també el trio arbitral, ha estat desagradable per ells, tenint en compte d'on ve l'Almeria, que és de patir l'actuació arbitral que va patir el camp del Madrid el passat cap de setmana.
I a segona s'ha acabat també fa uns minuts el partit d'un dels rivals de l'Espanyol per l'ascens.
Sí, i ha guanyat l'Eibar, que ha aconseguit la victòria contra el Mirandés per 1-0 amb un gol de León, de Sergio León, fitxatge d'hivern. Debutava avui després d'endur-se'l de les files de l'Elx. Doncs bé, avui entra i marca. Quedaven 12 minuts pel final. Eibar 1, Mirandés 0. Això vol dir que l'equip d'Eibar ara mateix és segon amb 41 punts, 3 més que l'Espanyol, que dorm quart aquesta nit.
Gràcies, Miquel. Ara acabem d'actualitzar el partit entre l'Almeria i l'Alavés. De moment 0-2 perd el CUE de primera. En futbol internacional, els vuitens de la Copa Anglesa, en joc un partidàs aquesta nit. Un Tottenham-Manchester City, Joan Camí.
Sí, hola, Ballera, bona nit. Doncs partit important, partit dels grans a la FA Cup, a la Copa Anglesa, entre el Tottenham i el Manchester City, a 11 minuts per acabar el partit, empat a 0. Li han anul·lat un gol al Manchester City a la primera part. Òscar Pop, amb aquest resultat, recordem, no hi ha ni pròrroga ni penals, hi hauria partit de desempat. Com en les altres eliminatòries que ja s'han acabat, Bristol City 0, Forest 0, Chelsea 0, Aston Villa 0 i Sheffield Wednesday i Coventry també han empatat a 1. Per tant, de moment aquests 3 partits anirien a la repesca i faltaria el Tottenham Manchester City. Per cert, en l'equip d'Ange Postecoglou ha tornat Maddison, una de les grans estrelles que avui ha tornat a reaparèixer als terrenys de joc després de superar una lesió de llarga durada.
Protestava Guardiola, em sembla, alguna decisió, la que li ha caigut la groga a un quart d'hora pel final i li han anul·lat un gol al City a la primera meitat per fora de joc, que era justet, però com diu el Camí, 4 eliminatòries de la Copa Anglesa, dels vuitens de final, doncs les 4 van camí del replay, d'haver-se de tornar a jugar, en aquest cas al camp de l'equip visitant. Pendents d'aquest Tottenham 0, City 0, pendents també del que està passant a Bèlgica. El tram final del programa La Volta al Món us ho explicarem a la secció de futbol internacional de cada divendres, perquè per primera vegada s'ha decidit que es repeteixi un partit entre el Genk i l'Anderlecht per culpa d'un error del VAR. Per què? Us ho explicarem amb el Camí i el Daveira al tram final a La Volta al Món. I en gran futbol, algunes notícies de Mercato. Per exemple, l'Atlètic de Madrid ha fet oficial el fitxatge del migcampista de l'Anvers, Vermeeren, per 18 milions d'euros fixos més variables. Signa fins al 2030, el dia que Borja Iglesias se n'ha anat cap a Alemanya per signar amb el Bayer Leverkusen. Ho ha confirmat l'entrenador del Betis, Manuel Pellegrini. A més, Marta Torrejón ha ampliat una temporada més el seu contracte amb el Barça, fins al juny del 2025, tot plegat també en un divendres en el qual s'ha produït el fitxatge més car de la història del futbol femení, la davantera del Llevant, Mayra Ramírez, que se'n va al Chelsea per 450.000 euros més 50.000 més en variable. Supera la xifra del traspàs de Walsh al Barça. En tenis, sorpresa a l'Open d'Austràlia, Djokovic eliminat, ha perdut contra Sinner, que jugarà diumenge la final contra Medvedev. Medvedev ha guanyat la segona semifinal contra Zverev. I parlant de finals, la de l'europeu d'handbol masculí està definida. La jugaran França i Dinamarca després de derrotar Suècia i l'anfitriona Alemanya, respectivament. I acabo amb una bona notícia pel voleibol de casa nostra. Enhorabona al DSB Volei Sant Cugat, que aquesta tarda s'ha classificat per les semifinals de la Copa de la Reina per primera vegada. Ha guanyat l'Aro de la Rioja i demà, a 4:45 de la tarda, s'enfrontarà contra la Barca Menorca a les semifinals. Pràcticament 11:45 de la nit. La notícia del dia avui ens porta al Regne Unit, on Jürgen Klopp ha anunciat que deixarà la banqueta del Liverpool a final de temporada. Jo crec que no s'ho esperava pràcticament ningú, almenys que ho anunciés avui. L'etapa de l'Alemanya Anfield haurà durat gairebé 9 anys i deixa de moment un palmarès de 7 títols, Miquel.
Exacte, als quals en podria afegir 4 aquesta temporada, perquè el Liverpool és líder de la Premier, viu encara a l'Europa League, viu a la Copa i finalista de la Copa de la Lliga. Fins ara el més destacat és la Lliga 19-20, la primera atenció. Després de 30 anys de sequera, ara sembla impossible, inimaginable, però va ser així. Va ser la primera després de 30 anys sense guanyar cap títol de Lliga. La Champions de la temporada 18-19 i la Supercopa d'Europa i el Mundial de Clubs, que es van aconseguir també fruit d'aquests èxits en aquest període daurat de Klopp, que avui, com va fer Guardiola en el seu dia, ha anunciat inesperadament que s'ha buidat. I will
leave the club. Deixaré el club a final de temporada. Ho estimo absolutament tot, però què els hi puc dir? M'he quedat sense energia. Estic bé ara, però sento que no puc fer la feina una altra vegada i una altra i una altra. Tinc molt amor per vosaltres i el mínim que us mereixeu és la veritat. The least thing I owe you
is the truth. Deixa d'entrenar al Liverpool i deixa d'entrenar de moment durant una temporada.
But I will not manage. No entrenaré cap equip ni cap país, com a mínim en un any. No és possible. No puc fer això i no vull. And
I don't want to. I a més, ha jurat fidelitat eterna al Liverpool, tenint en compte el matrimoni que han format tots, i suposo que avui també la manera de fer pública aquesta decisió, no? Amb una entrevista als mitjans del club, tot ben treballat, tot ben pautat, suposo que al final l'entesa ha estat entre tots màxima, com s'ha reflectit durant aquests últims anys. Doncs bé, diu Klopp que no entrenarà cap altre club anglès a la seva vida. If you ask
me, will... Si em preguntes si tornaré a ser entrenador, ara et diria que no.
I would say now, no.
Però no ho sé, perquè no m'he trobat en aquesta situació. El que sé segur és que no entrenaré a cap equip d'Anglaterra que no sigui el Liverpool. Al 100% t'ho puc dir això. Això no és possible. A different club in England than Liverpool.
100%. That's not possible. 100%, o sigui que no, cap altre club que sigui anglès no entrenarà. Klopp, que té 57 anys i que ha comunicat a la plantilla al complet la decisió, ni un per un, ni se n'han assabentat pels mitjans, no, ja ho havia comunicat als jugadors, que avui s'han entrenat amb una aparent normalitat, segons diuen els mitjans locals. Tot preparant el partit contra el Norwich, que segurament serà un homenatge de la Copa, que s'ha de jugar a Anfield demà passat. Per cert, un detall, no se'n va només ell, sinó que marxa de bracet del director esportiu Jörg Schmadtke, que abandonarà el càrrec ja no a l'estiu, sinó quan es tanqui aquest mercat de fitxatges, al qual li queden gairebé hores.
Mm. I palmarès a banda, alguna dada més de l'etapa de Klopp al Liverpool?
Bé, recordo que va arribar-hi substituint Brendan Rodgers, les coses no anaven bé, i va debutar amb un empat a 0 al camp del Tottenham l'octubre de 2015. Jo crec que es pot dir, amb totes les de la llei, que va canviar l'estat d'ànim del club, i fins ara, no sé si amb els partits que queden podria millorar aquesta estadística, però fins ara té el segon millor percentatge de victòries amb el Liverpool, amb un 60,7 de victòries en els partits que ha dirigit. Només Dalglish, amb un 60,9, el supera. La pitjor temporada va ser la de l'aterratge. El tram final de la temporada 2015-2016, numèricament parlant, va superar per poc el 50% de victòries i el millor percentatge d'un 73%. Aquesta temporada podria millorar-lo perquè quedant mitja temporada per davant està amb un 72% de victòries, o sigui que 7 de cada 10 partits que ha dirigit aquesta temporada han acabat amb victòria del Liverpool. Això temporada per temporada. En general, per fer ja una mica més de matemàtiques, en 466 partits al capdavant de l'equip, n'ha guanyat 283, n'ha empatat 105 i n'ha perdut 78. A la Premier, 62,8% de victòries, a la Champions, 61,5. I ja que abans parlaves de Guardiola, deixa'm que et digui que és l'únic que el supera en els duels directes. Ara per ara, Guardiola 11 victòries, Klopp 12 victòries i 6 empats. I acabo recordant l'11 del partit del debut, perquè la gent vegi com han canviat les coses.
A veure.
El camp del Tottenham de fa gairebé 9 anys. Mignolet a la porteria.
No hi és.
Klein, de lateral dret. No, no els busquis, però no trobaràs cap. Alberto Moreno, de lateral esquerra. Skrtel i Sako, de centrals. Lucas Leiva i Emre Can, el doble pivot. Milner, Lalana i Coutinho a les mitja puntes i el malson d'Ivo Corigi com a jugador més avançat. Aquest va ser l'11 que va presentar el dia que va debutar a la banqueta red.
Déu-n'hi-do, la resta de reaccions a aquesta notícia, n'hi ha alguna destacada, Joan?
Sí, la reacció que ha generat més interès és la d'un possible substitut precisament de Jürgen Klopp, ni més ni menys que Xavi Alonso, que ja va dir fa un temps que només marxaria del Leverkusen per entrenar un dels quatre equips on ha jugat, és a dir, el Bayern de Munic, el Madrid, la Real Societat o el Liverpool. Xavi Alonso ha parlat avui, no s'ha volgut mullar com és habitual en aquests casos.
L'especulació és normal. El Jürgen ha deixat una gran empremta a Liverpool. Sento molta admiració per ell i pel que ha aconseguit, però estic centrat en el Bayer Leverkusen. Estic feliç i molt motivat.
Eine große Motivation auf Sie.
Bon alemany de Xavi Alonso. Recordem que el Leverkusen podria guanyar la Bundesliga i classificar-se per la Champions després d'unes quantes temporades. Continua aspirant al triplet aquesta temporada. Bundesliga, Europa League i Copa.
Doncs això és el que diu Xavi Alonso. Segurament, quan s'acabi el Tottenham Manchester City, Pep Guardiola hi dirà la seva, li preguntaran a la sala de premsa, i potser amb un somriure d'orella a orella, perquè el City, a 2 minuts pel final, acaba de marcar el gol que potser és el gol de la victòria, Joan, en un corner.
Sí, Nathan Aké, un corner servit per Kevin De Bruyne, indecisió a l'interior de l'àrea entre Vicari i la defensa del Tottenham, i el central del City que aprofita la pilota que ha quedat morta per introduir la pilota a l'interior de la porteria. Per tant, el City, amb aquest gol importantíssim, classificat per la següent ronda de la Copa, a 2 minuts més l'afegit per acabar el partit.
Es queixa Vicario de que li han fet falta a l'àrea petita, el toquen, allò que aquella normativa que es diu sempre de si es toca el porter a l'àrea petita és falta, jo no la comparteixo, perquè la veritat és que és un contacte molt lleu. Veurem què hi diu el Bar, si és que hi diu alguna cosa. Pep Guardiola celebra de moment el gol, s'ho miraran a falta de 2 minuts pel final. Mentrestant, mira, traurem el cap cap a Anglaterra, a veure com s'ha viscut allà l'anunci de Klopp, amb l'Álvaro Romeo, periodista i editor de la branca castellà de Talk Sport, la ràdio esportiva més seguida del Regne Unit. Hola Álvaro, bona nit.
Hola, bona nit, què tal?
Bona nit. Ha agafat a tothom per sorpresa, qui entenc això de Klopp, no?
Absolutamente. No se lo esperaba nadie. Ha sido una sorpresa que ha caído como un jarro de agua fría entre todos, entre los aficionados del Liverpool, sobre todo, también entre la prensa. Pero Jürgen Klopp siempre ha sido una persona que ha dicho que tiene que sentir lo que hace. Y en este caso no es que se haya quedado sin energía, ha dicho que si no, ni siquiera seguiría esta temporada, sino que simplemente se ve... o ve que su ciclo en el Liverpool ha terminado y que a nivel personal necesita ya terminar su trabajo aquí. Lo cierto es que su legado es impresionante y sobre todo las muestras han sido de dolor y de mucha pena y aflicción entre la gente de Liverpool por la marcha de un entrenador que ha sido y es todavía un símbolo.
Ell tenia contracte fins al 2026, Álvaro. Creus que li pot haver afectat molt el que va passar la temporada passada, una temporada dolenta de l'equip, o creus que és simplement... només això, que ja s'ha buidat i que d'alguna manera ell sentia que no podia donar més al club?
No, yo creo que simplemente él se ha sentido así, ha sentido en este momento de su trayectoria profesional y en este momento vital, y además es que lo ha dicho, que necesitaba este cambio, que la vida, bueno, pues la ha traído hasta aquí, pero que lleva 30 años trabajando todos los fines de semana, que ya es más mayor y que tiene la sensación de que este es un momento de cambio. Y te digo que no porque creo que Jürgen Klopp esta temporada ha demostrado tener la misma motivación que siempre. El club es líder de la Premier League. Ha sido él el que se ha remangado este verano para hacer una renovación profunda de la plantilla y su implicación ha sido total desde el primer momento. Si lo tenía pensado o no, eso es algo que desconocemos. Pero lo que sí sabemos es que Jürgen Klopp se involucró hasta las cejas en el último verano para hacer un Liverpool mejor, y esta temporada el Liverpool va a perrearle al Manchester City hasta el final de la Liga, no tengo ninguna duda.
Parlaves ara del llegat, quin creus que és el llegat que deixa Klopp en aquest Liverpool? Per què creus que és tan valorat i ha estat tan valorat durant tots aquests anys a Anglaterra?
Bueno, yo creo que está muy valorado en primer lugar porque se mimetizó con el Liverpool, se fundió con un sentimiento que estaba ahí. Yo creo que además ha sido para él una gozada para trabajar en Liverpool, y el siguiente entrenador va a tener un peso muy grande a sus espaldas, que es poder llenar ese hueco que deja Jürgen Klopp. Suenan tres candidatos aquí en Inglaterra de manera más fuerte. Uno sería Xavi Alonso, de quien hemos escuchado ahora. Tenemos unas declaraciones en Talksport diciendo que le encantaría ser entrenador de Liverpool, lo dijo en 2018. Julian Nagelsmann, un poco por la conexión alemana y porque su contrato termina con la selección alemana en julio de 2024. ¿Mm? Y Roberto De Zerbi, entrenador del Brighton Hove Albion, que está haciendo un trabajo sensacional en el Brighton, con un juego muy diferente al de Jürgen Klopp, muy distinto, pero ahora mismo serían los tres primeros candidatos. Pero Billy Hogan, que es el director ejecutivo del Liverpool, ya ha dicho que se van a tomar el tiempo que haga falta, es decir, que no van a dar una noticia inminente para acallar los rumores, quiero decir, se lo van a tomar con tiempo porque ellos tampoco tenían constancia de que Jürgen Klopp quisiera dejarlo.
Xavi Alonso, De Zerbi, i n'has dit un altre que estava aquí apuntant,
el Nagelsmann.
Nagelsmann, el tercer, Nagelsmann. La connexió alemanya, sí, sí. Xavi Alonso, De Zerbi i Nagelsmann, ara mateix els tres entrenadors que sonen per substituir a Jürgen Klopp a la banqueta del Liverpool. Álvaro Romeo, periodista i editor de la branca castellana TalkSport, moltíssimes gràcies i una abraçada, que vagi molt bé.
Molt gràcies, abraçada.
Gràcies, que vagi bé. 5 minuts i les 11. Vull trucar també a Déu de Batlle, l'aficionat més red que hi ha a la redacció d'esports de RAC1, però abans s'ha mogut el marcador a la primera divisió, ha marcat l'Alavés la sentència, Agut.
Sí, per si el partit no estava prou decidit, ha marcat Samu Omorodion, MVP del partit, sense cap mena de dubte, perquè ha fet dos gols i ha forçat un penal que ha transformat Rioja. O sigui que estem parlant del jugador més valuós del partit. Dolorosa la derrota per l'Almeria, que venia d'empatar amb el Girona, de lluitar al camp del Madrid contra tot i contra tothom, i que avui està rendint-se contra l'Alavés per 0-3. Ja el temps ha afegit un parell de minuts, Almeria 0, Alavés 3.
I a l'Anglaterra, la Copa Anglesa, ha valgut el gol del City pràcticament el temps afegit al camp del Tottenham, Joan?
Ha valgut. Ara mateix a 5 minuts d'afegit, anem pel tercer, en queden 2, guanya el Manchester City amb aquest gol de Nathan Ake, que ha marcat a pocs minuts per acabar el temps reglamentari de la segona part. Ataca el Tottenham, però vaja, el partit sembla que morirà aquí. Es classificarà el Manchester City. Recordem que les altres 3 eliminatòries s'haurà de jugar a partit de desempat.
Ara cantem els finals d'aquests dos partits, parlem amb l'Edu i també comencem la tertúlia. Aquí el t'ho diràs avui amb la Mireia Vera, el Ferran Martínez i el Marc Marvà. Minut i mig i som aquí un altre cop de seguida.
T'ho diràs amb Gerard Ballet. Les millors històries són les que reinventen constantment, com el Renault Clio E-Tech Full Hybrid amb motor híbrid de 145 cavalls o 105 kW, fins a un 80% de conducció elèctrica per ciutat i 900 km d'autonomia. Nou Renault Clio E-Tech Full Hybrid. Mateix amor, energia nova.
Dades de WLTP, condicions a Renault Punès.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
Benvolguts senyors de BP, en nom de la RAE acceptem la seva petició d'incloure BPR com a sinònim de fer les coses més senzilles i de donar més avantatges.
BP llança la seva nova app Mi BP, més ràpida, més fàcil i amb més descomptes en proveïment de carburant, compres, tan diferent que necessitàvem una nova paraula per definir tot el que et dona. Descarrega la nova app Mi BP i comença a BPR.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt, els nervis de cada final. Mundo Deportivo, ho donem tot.
Diuen que tots ens mereixem una oportunitat. I aquesta volarà. Arriben els HRB Days a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya. Del 15 al 28 de gener, aprofita unes condicions excepcionals amb entrega immediata a la gamma HRB Full Hybrid. Unitats limitades, no les deixis escapar. Només a la xarxa de concessionaris oficials Honda de Catalunya.
Tu ho diràs, amb Gerard Ballet.
Un minut i les 11, després de passar per Anglaterra, per saber com s'ha viscut allà, l'adeu de Jürgen Klopp a final de temporada de la banqueta del Liverpool. Vull saludar també a l'Edu de Batlle. Hola, Edu, bona nit.
Hola, Gerard, bona nit.
Com estàs?
Entre trist i preocupat, la veritat, per
sí?
La notícia d'avui. Sí, trist, evident, per motius evidents. Jo crec que avui és un dels dies més importants en la història del Liverpool. Avui o el dia que Klopp dirigeixi el seu últim partit, per motius evidents, per només cal repassar xifres i títols, i preocupat perquè, bé, sempre a ningú li agraden els canvis, i més quan una cosa va bé. Per tant, s'ha d'encertar en el relleu, això és evidentíssim, perquè el llegat que deixa Klopp és immens.
Hola, Ferran Martínez, bona nit.
Hola, què tal? Bona nit.
Hola, Marvà, bona nit.
Bona nit, Ballera.
I hola, Mireia. La Mireia Vera, bona nit.
Bona nit.
Els tres aquí a la tertúlia també per opinar del que calgui, també de Jürgen Klopp. Us ha sorprès? Suposo que ningú dels tres s'imaginava la notícia que avui hem conegut al migdia, eh?
No, jo ni molt menys. I ha sigut, jo crec, impactant, no només per, o sigui, el futbol anglès, sinó un impacte bastant mundial. Amb un entrenador que, bueno, abans ho repassàveu, però que ha tornat al Liverpool a dalt de tot amb la Premier, i jo crec que també amb el com ho ha fet, per mi és el més destacat aquí, que ens agrada tant parlar de què guanyem i com ho fem. O sigui, Klopp ha deixat segell en la manera de fer del Liverpool, i ara ho deia l'Edu, crec que també marca una línia, no? Jo crec que la identitat de Klopp, de la manera de jugar, marca la identitat del Liverpool, de la manera de jugar, i per això és tan rellevant la seva figura, a part dels títols, d'aconseguir una Premier 30 anys després, de la Champions i dels títols que s'emporta.
Amb això dels títols, Edu, repassàvem el palmarès, té menys títols dels que probablement hauria merescut, tot i que no m'agrada fer servir aquesta expressió, perquè el futbol, diguéssim, que guanyes títols o no els guanyes, i si no els guanyes és que no els has merescut prou, però no sé si creus que té menys títols aquest equip de Klopp durant tota la seva etapa a la banqueta dels que hauria de tenir per la qualitat i el nivell que ha exposat.
No sé si té menys títols dels que hauria de tenir. El que estic convençudíssim és que té menys títols, molts menys, dels que tindria si no hagués competit, si no hagués estat un equip coetani d'aquest Manchester City, que és un dels millors equips de la història del futbol anglès, història més que centenària. Jo crec que això és una evidència. Pep Guardiola ha canviat la Premier en el sentit de que ha trinxat tots els rècords que hi ha, i ha construït un equip, aquest Manchester City, que aquí és pràcticament impossible derrotar en un torneig a molts partits. Això ho va fer el Liverpool, per desgràcia pels aficionats reds, només una vegada, i jo crec que va tenir molt de mèrit, però és que va ser campió de la Champions el 2019, campió de la Lliga, ha guanyat, de fet, si guanya aquesta Europa League aquest any, jo crec que haurà guanyat tots els títols que ha disputat, que pot guanyar el Liverpool. És veritat que no són moltíssims, perquè 7 títols en 9 anys no són moltíssims, però és que també s'ha de mirar, evidentment, d'on venia el club. I abans, abans ho dèieu, abans ho repassava el Legut, l'equip que va deixar, que es va trobar, i l'equip que deixa. I la manera, com deia ara en Marc, la manera de fer, la manera de jugar, jo crec que ha canviat la història. Avui llegia una definició, crec que era del company Nacho González, del company de Dazón i de la Mera Inglesa, sí, que deia que és el Shankly del segle XXI, i jo crec que és una definició perfecta. És un home que ha canviat la història del Liverpool. Per desgràcia pel conjunt red, no ha guanyat més títols perquè ha competit en competicions ferotges.
Per qui no conegui Shankly, va ser un entrenador, Edu, dels anys 70 aproximadament, no?, que va canviar la història del Liverpool, que el va pujar fins i tot, diria, el va promocionar a la Premier League.
Sí, va ser el primer que guanya la Copa d'Europa, si no m'equivoco. Estem parlant del Shankly de la dècada dels 60, em sembla que va estar 15 anys. De fet, Klopp és el quart entrenador del Liverpool amb més partits en tota la història, i ja sabeu que el Liverpool té aquesta peculiaritat de que, jo diria que és del, parlo de memòria, no tinc l'estadística a la mà, però crec que és el club amb menys entrenadors de la història.
21.
Des de l'any... Sí, correcte, 21, i algun d'ells ha repetit. Per exemple, Dalglish ha estat en dues etapes. Però han estat 21 entrenadors des de l'any 1892, en 130 anys d'història. Més de 130 anys. Per tant, clarament és... Shankly és un home, evidentment, reverenciat i fonamental a la història del Liverpool. Bob Paisley també, que és l'entrenador que el va substituir. I Klopp, al segle XXI, sens dubte, és el més destacat.
Acabo, Edu. Ara deia, s'ha d'encertar amb el substitut. Ens deia l'Álvaro Romeo, company de Talksport, Xavi Alonso, Roberto De Zerbi i Julian Nagelsmann, els tres possibles substituts, potser en surten més, d'aquí al mes de juny, però els tres possibles substituts de Klopp a la banqueta, n'hi ha algun que t'agradaria especialment que substituís a Klopp?
Sí, tenint en compte la dificultat de l'empresa que tindrà el nou entrenador, jo crec que el toc simbòlic i místic que tindria Xavi Alonso no el tindrien ni De Zerbi, ni Nagelsmann, ni ningú altre que arribi, que no sigui Steven Gerrard, que jo crec que no ha tingut el currículum encara prou engreixat com per fer-se càrrec de la banqueta, que seria un altre mite. Xavi Alonso a Liverpool és un mite, campió d'Europa, i és veritat que sigui el tècnic que sigui, inclòs Xavi Alonso, serà un xoc cultural, futbolísticament parlant, perquè el Liverpool de Klopp és veritat que juga molt bé a futbol i ho ha anat fent, ha estat més protagonista amb la pilota a mesura que han passat les temporades i els anys, però Klopp ha sigut, i ell va dir, rock and roll, heavy metal, i això jo crec que Xavi Alonso i De Zerbi no seran exactament el mateix, però si m'he d'inclinar per algú, pel que suposaria i per aquesta paciència que s'haurà de tenir amb el nou tècnic, perquè pot ser que les coses no comencin bé, clarament Xavi Alonso, sí.
Edu, gràcies, una abraçada.
Bona nit.
L'Edu de Batlle, company de RAC1, aficionat a Liverpool des de fa molt i molts anys, i que avui volíem trucar per saber com havia encaixat també ell i com veia el futur del seu Liverpool. T'agradaria el Jürgen Klopp, Martínez, pel Barça o no?
Per què? Si tenim un entrenador ara mateix.
No, home, però dic si t'agradaria en un futur. No, l'any que ve ni d'aquí dos anys.
No m'ho plantejo perquè ara mateix el projecte és amb Xavi Hernández i, bueno, Klopp va tenir temps per fer un projecte, 9 anys.
Com ara és una resposta que podria fer Xavi a la sala de premsa. Quin dribbling,
Ferran? No, perquè jo ara... És que després de l'eliminatòria contra l'Atlètic Club,
sí?
O sigui, vinc molt realista.
Vens molt realista,
Sí, i vinc llargterminista, et diria. No mig terminista, sinó ja llargterminista total. T'ho dic de veritat. O sigui, jo ara penso un projecte. Ja no... Aquesta temporada, sincerament, de veritat, jo dic no... M'és igual l'entrenador que sigui. Vull dir, el Barça necessita estabilitat. I apostar, i treballar. Si tenim nanos joves, pues, fer-los créixer. I ser realista. Vull dir, el Klopp és el gran exemple. Evidentment em sembla un entrenador top, que si Xavi o si volguessin apostar per un altre nou entrenador del Barça, doncs em semblaria una bona opció com podria ser un altre, però bueno, el Klopp és un entrenador top mundial. Però ara mateix el Barça crec que el que necessita és estabilitat i no començar a fer volar coloms perquè ara hi hagi Klopp i estarem anant amb la torre de Klopp fins a final de temporada.
Klopp ha estat 9 anys al Liverpool. Llegia avui algú que feia una reflexió i deia clar, aquesta notícia de que plega a final de temporada i anunciada per sorpresa, aquí a Barcelona hauria estat gairebé impossible, no? Perquè d'algun lloc s'hagués filtrat, no? O no, potser, però...
No, en Pep Guardiola es va fer bastant...
Sí.
Bueno, no es va filtrar, no? En Pep, no. Bueno, no sé
però
si...
Però sí que agafa final de temporada. No? Sí. Agafa final de temporada.
Sí, bueno, no sé si tant
els així. Els timings són pensats
Luis Enrique, molt ben mira, em diu la Laia Luis Enrique que ell, Luis Enrique ho anuncia també per sorpresa, diria.
Sí, Luis Enrique ho anuncia entre l'anada i la tornada de la remuntada del PSG. Després de perdre 4-0 al Parc dels Prínceps, 4-0 són...
Sí, sí.
Sí, exacte. Ho anuncia per estimular els jugadors d'alguna manera i li serveix. Jo crec que ho fa servir com a tàctica també i li serveix. En canvi, Guardiola és a l'acabar, recordo, no sé si era el mes de maig, fins i tot, i en el mateix dia... El que sí que ha estat bé Klopp aquí és que ho ha fet saber primers jugadors, després surt, vull dir que el discurs intern del club, amb això que et referies de les filtracions, allà hi ha hagut un hermetisme 100% perquè ell ho comunica als jugadors, després es fa a través dels mitjans del club.
També el context és diferent, no?
I no ha sortit.
Aquí hi ha molta més presència, hi ha molt més entorn, sí. Molta més premsa, no sé si per cultura, simplement dic que ells això ho fan molt millor, la veritat. I també és una manera de respectar i posar en valor el mite que ha suposat Klopp. En canvi, en Guardiola, per exemple, recordo que no va agradar massa a Guardiola la manera d'anunciar-ho, perquè va ser tot com precisament per això, perquè no es filtrés com a correcuita, el mateix i anunciant el seu relleu, per evitar justament aquesta por de que es filtri, que surti abans.
Potser també la manera, clar, no sé què ha passat, però
que segurament ho ha dit a poques persones, Klopp, perquè no sortís d'allà i seguint el tempo que ell volia. Al final, jo crec que la Lliga d'Anglaterra, bueno, la Premier, a nivell de context, a nivell de seguiment, a nivell de privacitat, molts jugadors valoren això, i també doncs, crec que amb aquest comiat de Klopp també segueix una mica aquesta filosofia.
Tu ets molt de Klopp, Mireia?
Perdona. No, digues.
Sí. Bueno, jo crec que és un molt bon entrenador. A mi el que m'agrada molt de Klopp és que crec que si acaba connectant amb un vestidor és capaç d'aconseguir que tots els jugadors facin el que ell vol. Té un carisma especial, per mi és un líder nat i això sí que m'agrada d'ell.
I que ho he imprès en el seu equip, perquè el que dèiem abans del Liverpool, que era una institució brutal, però ara és un equip intens, amb aquesta personalitat, aquest rock and roll que abans comentàveu, que ha imprès totalment, o sigui, ha contagiat el seu carisma, la seva personalitat a l'equip, i és totalment reconeixible. I el que dèiem abans de les filtracions, ara em recordava un company, Víctor Navarro, em deia que Piqué va anunciar també que molt ràpid també, a través de xarxes, amb un vídeo per evitar també justament això, les filtracions, i potser aquí va ser una de les maneres de fer-ho.
Sí, hi ha més exemples. Recordant els últims entrenadors o jugadors que han anunciat el seu.
Piqué agafa amb el peu canviat al club.
Ho fa d'un dia per l'altre. Crec que només ho sabia el president.
No seria el cas de Klopp i el Liverpool.
Et diria que no sé ni si ho sabia Xavi, et diria.
És que al final, també si fem comparacions, jo tinc la sensació que aquí a Barcelona el del Barça es filtra mil vegades més que el que passa a Madrid. És a dir, sí, al Real Madrid. Sí. O sigui que aquí al final tens un entorn que van sortint notícies de molts llocs, i Piqué segurament va dir, és que com ho sàpiga algú del club demà o ho pot saber tothom. És a dir, que per això va decidir fer aquest vídeo.
Ara de seguida sentim Xavi, que també ha parlat de futur, de banquetes, de projectes i d'etapes, però abans jo et feia la pregunta, Martínez, perquè no sé si Jürgen Klopp algun dia va ser un dels somnis de Joan Laporta, o no sé si era molt...
I et diria que de Bartomeu també, crec.
Dels dos.
Crec que sí, sí, de fet aquesta escola alemanya...
Sandro, no? Potser era.
Sandro, no me'n recordo.
És que estava fent memòria ara,
però, sí. Però a la junta, algú de la junta antiga ja li agradava Klopp. L'escola alemanya a Laporta li agrada molt. No només Klopp, també Tuchel li agradava, havia Nagelsmann també havia sonat, sí. No sé, a veure, ja et dic, vull dir, ara, perquè jo després de l'altre dia, després ja ho analitzarem, però evidentment Klopp seria un magnífic entrenador, però per qualsevol equip gran. Veurem.
Però, és a dir, ella ha descartat
que la temporada que ve entrarà.
Agafi qualsevol equip.
Sí. I quan un entrenador diu això... Vam veure Guardiola, que també se'l volia rifar.
Sobretot quan,
i...
quan parlem de la personalitat i del carisma de Klopp, Guardiola, que són entrenadors que difícilment hi trobaràs altres al seu nivell. És que per mi estaríem parlant dels dos, dos top mundial, no?, d'entrenadors, sí, segurament.
Sí. A nivell d'imatge, carisma i lideratge, jo crec que sí.
I jo crec que aquí, abans ho destacava l'Edu, ja va passar un Guardiola aquí a la Lliga Espanyola, però Klopp Guardiola ha sigut un cara a cara allà a la Premier, que s'ha donat molt i que es va fer molt famós fins i tot amb les lligues que van fer grans els dos, no? O sigui, Guardiola va fer gran a Klopp, i jo crec que ja va passar Guardiola amb Mourinho també, sí, quan aquí va ser mal. O sigui, Guardiola, com a figura de soc imbatible, el que m'aconsegueixi batre el faré gran, entre cometes, això va aconseguir Klopp amb la Premier del 2020. I jo crec que Mourinho, 10 anys abans, la seva figura, quan arriben al Madrid, òbviament havia guanyat coses, amb el Chelsea i també amb l'Inter, però fa gran la seva figura també al ser el, diguéssim, el mirall de Guardiola, i ho ha replicat Klopp amb uns mètodes totalment diferents i molt més a favor de tot el que ha fet Jürgen Klopp, però crec que aquest mite que ha fet Klopp en el Liverpool també l'ha ajudat a tenir un rival sempre tan directe com ha sigut el City o com ha sigut Guardiola a l'altra banqueta.
Que ja venia de la Bundesliga. Perquè
ella... la Bundesliga, Bayern-Dortmund.
Bayern-Dortmund,
és veritat.
Allà ja es comença a forjar aquesta rivalitat, que a més molt sana i molt esportiva, que també ha estat molt exemplar, la de Guardiola i Klopp.
Sí, sí. Guardiola sempre diu que Klopp és l'entrenador que més contra les cordes l'ha posat. de forma tan consecutiva, no? De manera tan regular com ho ha fet l'alemany. Un minut i un quart de dotze del futur de Jürgen Klopp al futur de Xavi, que se n'ha parlat i molt en la prèvia del partit que juga demà al Barça, partit de Lliga, 6:45 contra el Villarreal. Sometimes you gotta bleed to know that you're alive and have a soul. But it takes someone to come around to show you. Com dèiem, avui, després de saber que Klopp no seguirà la banqueta del Liverpool, un dels temes centrals de la roda de premsa de Xavi, prèvia al Barça-Villarreal de demà, ha estat el futur del tècnic. Hola, Laia Coll, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Què ha dit Xavi de tot plegat?
Doncs, basant-se en els seus dos antecessors, Xavi creu que li queda menys temps a la banqueta del que ja ha passat. Ara Xavi porta 2 anys i pocs mesos.
Porto 2 anys i mig al càrrec, vull dir que al final jo crec que em queda menys que més, Veient els entrenadors, no? Els últims, els que han guanyat, no? Luis Enrique, no? I Pep. Pep, què va estar, Pep? 4, no? Temporades. Guanyant, no? Luis Enrique guanyant 3. No, jo porto 2 i mig. Estem allà, No? Doncs escolta, arribarà un punt que marxaré. Estigueu tranquils. Estigueu tranquils.
Xavi, que ha assegurat que està discutit per la premsa des del mes de juliol, aleshores, però que jo recordi, es parlava de la seva renovació a la banqueta del Barça, diu que parla amb Deco de la propera temporada i que la sintonia amb els Adal és molt bona.
Solo te digo lo que los dirigentes me dicen a mí, que es total confianza, que me olvide de no continuar, que esto es un proyecto, que se están haciendo muy bien las cosas, que están orgullosos, que están contentos, el presidente más positivo no puede estar, el otro día orgulloso. Esto es lo que me transmiten. De hecho, con Deco hablamos de cosas de la temporada siguiente, pase lo que pase. Otra cosa son las sensaciones que pueda tener yo o que podáis tener vosotros.
Y ha criticado también que el Barça, diu, no sap valorar el que esté fins que s'ha perdut.
Ahora se valora el trabajo de Ernesto Valverde, ¿no? Ahora se valora o el trabajo de Koeman o el trabajo de Sergio Busquets, por ejemplo, ¿no? Ahora se le echa de menos a Busquets cuando 4 años lo hemos masacrado. O de Jordi Alba, que se le echa de menos, pues es para reflexionar. Es para reflexionar. Y espero que me echéis de menos también a mí. Para mí es el error histórico del Barça, que valoramos las cosas después.
Esteu d'acord amb aquesta última afirmació de Xavi? N'ha fet unes quantes i ara les analitzarem, però amb aquesta última afirmació esteu d'acord?
Bé, home, la de trobar a faltar?
Sí, la que es valora en els jugadors, home, i els entrenadors un cop han marxat.
En alguns casos sí, sobretot amb els que he anat dient. Hòstia, Valverde, jo també vaig ser crític amb Valverde en algun moment, però realment no érem conscients de la ressaca eufòrica i futbolística que tenia el Barça aleshores, que ve del Barça de Pep, i tota la ressaca que crec que, bueno, que es va anar vivint en aquella època. Hòstia, crec que no es va valorar, per exemple, un doblets que va arribar a fer Valverde quan el Barça només té 8 doblets en la seva història, i que es van guanyar 3 lligues, crec, no? Era,
sí, sí.
Amb Valverde
3 lligues, 2 doblets.
Brutal,
no?
És que clar, un triplet amb Luis Enrique, sí,
i marxa líder Valverde.
Sí, correcte. Sí que és veritat que el com moltes vegades, doncs, no, però perquè també és el que diem ara, no? El context, els jugadors, la plantilla era diferent, i ara aquest any ho estem vivint sobretot amb la figura de Bussi. I et diria que de Jordi Alba també el fico en el mateix sac, perquè amb Valde, que no ha passat pel millor moment, en algun moment, sobretot en els metres finals, no tant defensivament, jo he trobat a faltar Jordi Alba, i a Bussi era l'equilibri de l'equip, i aquest any defensivament s'està veient molt. Sí que és veritat que li costava a vegades tornar enrere, però amb la intel·ligència tàctica que tenia i com es posicionava també et tapava molts forats que ara està ple de fugues.
Sí, jo crec que posem el focus en la part negativa, no? Segurament. O sigui, si l'any passat havíem d'analitzar Jordi Alba, doncs posàvem el foc en els problemes que tenia defensius o així, i en canvi no sé, no enfatitzàvem tant en la capacitat que va tenir d'acceptar la suplència, o quan sortia, crec que avui mirava, no sé si van ser 7 assistències que va acabar donant sent suplent. Però la figura, quan Xavi just parlava això a la roda de premsa, em venia al cap que jo crec que la figura que sempre es valora molt més a posteriori són les dels directors esportius. Aquests sí que són els que, quan han passat els anys, dius, aquest el va fitxar no sé qui, per què? I exactament pel mateix, perquè en el director esportiu li col·loques els fitxatges que han anat malament en el moment, no? Doncs ara posa-li a Deco o a qui sigui, li posaràs a Vitor Roque i dius, és que ara no... I clar, fa 3 partits que ha arribat. I en canvi d'aquí 10 anys parles de Zubi, dius que va fitxar Ter Stegen i te'n recordes del bo, no? I aleshores jo crec que hi ha una part que és inevitable, que Xavi, o sigui, del que es queixa Xavi alhora, però té bastanta part de raó, en que jo tinc la sensació que quan pots elogiar o posar el focus en els problemes o en les parts dolentes, tendim a posar-hi el focus en la part dolenta, no?
Sí, jo crec que és una mica un reflex de la societat en la que vivim, és a dir, es valora l'ara, el que està passant ara mateix, la immediatesa, no es té en compte el que passarà, o tenir un projecte a llarg termini, és a dir, és un club molt exigent en aquest sentit, i crec que tot va per aquesta línia. Està clar que Bussi potser no estava en el seu millor moment, però per mi tenia un pes brutal en el joc, i que aquesta temporada segurament l'haguéssim necessitat en alguns moments, no? Per tant, jo entenc a Xavi també en el que es valora la feina, però no de tots els entrenadors que han passat pel Barça, sinó que està clar que és una posició molt complicada, però que n'hi ha que deixen més petjada que altres.
El Ferran, una de les seves primeres coses que ha dit avui quan ha arribat aquí és que ve molt realista després del que va passar dimecres. Avui Xavi crec que ha tornat a fer un exercici de realisme en alguns moments, no? Ha tornat a explicar d'on venia el club, la situació econòmica en la que està, i ha dit el que jo crec que és una evidència, que és que quan ets a trobar el Barça és difícil que t'hi puguis estar 3 o 4 anys més a la cadira, tenint en compte els antecedents, eh? És a dir, és difícil que puguis emular a Pep Guardiola a Manchester City o a Jürgen Klopp al Liverpool.
Sí, perquè el club és, bueno, ja veiem, és una cadira calentíssima, la d'entrada del Barça, crema molt. Jo el que li retrec a Xavi és que aquest discurs el faci ara, perquè si aquest discurs el fas des de principi de temporada, doncs te'l comprovi, és que no res a dir, però és que ara mateix, o sigui, fins que l'equip i ell no s'ha vist al límit, no ha tocat de peus a terra. Segurament també perquè des del club ell no té una posició de força, ell segurament se sent dèbil perquè sabia que el president, doncs, en el moment no era la primera opció, i també perquè el club és un club molt inestable. O sigui, que és difícil i és complicat treballar amb una espasa a sobre, pensant que en qualsevol moment em caurà a sobre, perquè cada setmana sembla que t'estigui jugant al coll. I així entenc que és complicat treballar, i el que deia abans, d'estabilitat. I amb aquest discurs crec que és un toc de realisme que el Barça hauria d'agafar com a base per començar a treballar i a crear projecte, però clar, no dir-ho ara a mitjan de temporada.
Però tu no creus que...
Dir-ho des del principi, o fins i tot et diré en el moment que marxa Messi, et diré. O sigui, ja tiro així d'enrere. En el moment que marxa Messi, que et marxen 50 gols per temporada i que no ets capaç, per el context econòmic, de portar un recanvi de garanties, i et marxa Messi i Griezmann aquell estiu. És que avui estava mirant, i quan Xavi agafa l'equip, i a Mallorca, per exemple, jugues amb Mingueza, amb Riqui Puig, amb Nico González,
és el que li van deixar Koeman a la seva última temporada,
amb Juclà, amb Luc de Jong
i Ilias
de titulars,
que jugarà demà.
Sí. Oh, no.
Sí, ara mateix, ara fas aquell Barça i dius, però quina bogeria és aquesta? I el discurs que venia des de dalt és, aquí no hi ha anys de transició, aquí no es pot perdre tindrà conseqüències, i un entrenador fort, ergo Guardiola, sortiria i diria, bueno, el Presi ja sabeu com és, ell és molt optimista, és exigent, però bueno, també hem de ser conscients d'on venim, quina situació econòmica té el club, no podem fitxar el que volem, tal, perquè és la realitat del Barça. I hem de jugar amb els nanos de la casa, nanos de 16 anys, val, perfecte, si a mi em tens aquest projecte des del principi, jo te'l compro, i crec que molts dels barcelonistes també el comprarien, perquè és que difícilment pots comprar una altra cosa, perquè ara mateix no pots fer res més perquè tens el club arruïnat i estàs lligat de mans i peus. Per tant, què passa? Que dir-ho a meitat de temporada, i ara doncs, jo he entès que, després de l'altre dia, jo sóc dels que penso, potser sóc poc exigent, que almenys competir amb aquests xavals doncs s'ha de tenir paciència, i aquests nanos que han de créixer, perquè estàvem jugant amb sub-23, doncs no sé quants vam jugar l'altre dia sub-23, però potser hi havia 8 o 9 sub-23.
I 4 juvenils.
I quatre juvenils, que l'any passat és que feia l'exercici i estaven jugant al cadet al camp 7 de la ciutat esportiva. És que és una bogeria.
Sí, dius, però bueno, jo aquest discurs el compraria si jo veiés que l'equip progressa, que l'equip millora, que l'equip avança. Jo tinc la sensació que per molt que hi hagi tots aquests nanos, que és genial, vull dir, al final no és tirar de la casa, però si a principi de temporada fan aquest discurs i veus que l'equip no reacciona, vull dir, jo aquest discurs no el compraria. És a dir, jo si penso en llarg termini i en projecte i en anys i estabilitat i Xavi, jo vull veure que l'equip, tot i que no guanyi o potser no estigui a dalt de tot, progressi, jo vegi els jugadors millor, jo els vegi competir partit rere partit, i això jo no ho estic veient. Sí que és cert que hi ha partits que hi ha millora i n'hi ha que tornes endarrere, és a dir que no hi ha una estabilitat tampoc en quant al joc.
I una línia que també vingui des de dalt, perquè, és a dir, per mi, per fi, Xavi fa un discurs en el que jo avui l'he sentit, això com m'ha alliberat, i ha de dir, mira, això és el que jo crec que el que ha dit Xavi avui és el que ell sent de debò. I segurament, o sigui, amb aquest discurs, quan va arribar era un discurs molt semblant, ja l'ha anat canviant moltes vegades, però sí que ell sempre diu que si no guanya, però en el discurs d'avui és el que tinc la sensació que ell es pot sentir molt, molt còmode, però clar, les decisions del club des de l'any passat amb les palanques, ara fitxant a Vitor Roque o així, no van en consonància amb aquest discurs, per tant també entenc que el club li obligui a Xavi o li digui, mira, jo inverteixo uns diners perquè guanyis, i,
sí, però
i Xavi ha de recollir el guai i dir, sí, aquí van Lewandowski, Rafinha, Koundé i ara Vitor Roque, i clar, és
el Barça, que... Barça va per uns calés, per aquests
sí, tres. Sí, no, però per exemple, Rafinha, Xavi li encolomen. No, problema de Xavi, cuidado. Vitor Roque li encolomen. Ell avui ha
un
defensat...
Un fitxatge necessari.
Ha defensat que era un fitxatge... Però bueno, si tu tens, m'invento, 100 quilos, ja et dic jo que a Xavi li donen 100 quilos i els hagués invertit abans amb dos jugadors diferents que no haguessin sent ni Rafinha ni Vitor Roque.
Zubimendi, que costava sí, 60, no?
60.
Que costava Vitor
Roque.
Però
això és el que no pot passar en un club d'èlit.
Bueno,
això no pot passar.
Doncs el Barça passa perquè d'entrada amb 3 anys ha tingut 3 directors esportius, i això tampoc pot passar perquè això és inestable pel projecte. Això és no tenir projecte. Que en 3 anys passin 3 directors esportius,
perdre el nord, és no saber on vas,
és anar fent cops de cec i anar posant pedaços. Bueno, i a l'equip vas posant pedaços perquè comences l'estiu dient el més important és fitxar el relleu de Busquets. De fet, l'any passat tota la segona volta, quan, des que Busquets ja diu que plega, el relleu de Busquets, el jugador, el pivot, i acaben portant la sisena opció, pràcticament, et diria.
Però és que no entenc com ara arriba Vitor Roque i no t'has pogut gastar per Zubimendi els 60 abans. És que
També havíem de veure si Zubimendi volia venir.
Correcte.
No, però bueno, per un altre perfil de migcampista... Entenc que una direcció esportiva ha de tenir recursos de dir, bueno, no pot venir Zubimendi, però potser hi ha tres opcions més de primer nivell en aquesta posició que tu puguis anar al mercat a buscar-la. I sembla que no hi són.
2:02. Un moment. Ara tornem.
Tu ho diràs, amb Gerard Ballé.
Carla, el viatge a Tòquio no hi va el director. T'interessa? 10 dies, reunions, sopars, karaoke, un spa... A la vida, l'important és saber aprofitar les oportunitats.
Hi ha cotxes que només passen una vegada, com el Citroën C3 des de 13.900 euros amb entrega immediata només aquesta vegada i només aquest mes. Citroën. Condicions a Citroën.es.
Soc Irene Paredes, jugadora del Futbol Club Barcelona.
Soc Fermín López, jugador del Futbol Club Barcelona.
Amb la Fundació Barça anem més enllà de l'esport.
Acompanyem els infants amb malalties.
Prevenim la violència a les escoles.
Ajudem a trobar feina a joves en risc social.
Donem suport a persones refugiades.
Jo vaig més enllà de l'esport amb la Fundació Barça.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt, els nervis de cada final. Mundo Deportivo, ho donem tot.
Diuen que tots ens mereixem una oportunitat. I aquesta volarà. Arriben els HRB Days a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya. Del 15 al 28 de gener, aprofita unes condicions excepcionals amb entrega immediata a la gamma HRB Full Hybrid. Unitats limitades, no les deixis escapar. Només a la xarxa de concessionaris oficials Honda de Catalunya.
Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat el
97.963. 97963.
Sèrie
91 091.
Pots consultar la resta de números premiats a juegos11.es. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
The second someone mentioned you are all alone, I could feel the trouble coursing through your veins. Now I know it's got a hold. Just a phone call left unanswered had me sparking now. These cigarettes won't stop me wondering where you are. Don't let go, keep a hold. If you look into the distance, there's a house upon the hill, guiding like a lighthouse. It's a place where you'll be safe to feel like grace, cause we've all made mistakes.
Tu ho diràs, amb Gerard Ballera.
Un minut per sobre de 11:45 de la nit. Tu diràs, RAC1, la tertúlia dels divendres amb el Ferran Martínez, la Mireia Vera i el Marc Marvà, i també amb la Laia Coll, que ens ha d'explicar una mala notícia, un altre lesionat al Barça?
Sí, ha informat fa pocs minuts el company del diari Esport, Toni Joan Martí, que Sergi Roberto té unes molèsties musculars i que serà baixa pel partit de demà i per les properes dues setmanes. Per tant, una nova baixa que s'afegeix a la infermeria del Barça, que no és precisament curta i menys en les posicions del darrere defensa. Sí que és cert que aquesta temporada Sergi Roberto està actuant sobretot de migcampista, però tenint en compte les baixes que hi ha en defensa d'Iñigo Martínez, Marcos Alonso i ara també la de Valde, doncs Sergi Roberto podia ser un recurs per jugar de lateral, que ara, almenys en els propers partits, Xavi no tindrà.
Un recurs per jugar de lateral perquè Valde es va lesionar, i ho vam explicar, hi ha un debat intern entre si s'ha d'operar o no s'ha d'operar. Xavi diu que recolzarà en Valde perquè prengui la decisió que prengui. I de moment seguim pendents de saber si passa pel quiròfan o opta per un tractament conservador per recuperar-se d'aquesta lesió al bíceps femoral amb afectació al tendó proximal.
Sí, i si passa pel quiròfan es perdrà pràcticament tota la temporada. En canvi, si opta per no operar-se, podria reaparèixer abans, però amb més risc de recaure. Aquest matí el jugador s'ha reunit amb Xavi i els serveis mèdics encara, però no hi ha una decisió.
Els metges li han recomanat una cosa, l'altra, el que és millor, és pitjor, però al final la decisió és seva, personal, el que senti ell, no? Són sensacions difícils, és la seva carrera, és molt jove, té 20 anys, però sobretot que decideixi el que decideixi, nosaltres el recolzarem, així li he fet saber. És un futbolista molt important, té una carrera per endavant i el que vull és que recuperi el millor possible, superi, no superi, i triarem el millor, i el que triï, doncs, a recolzar-lo.
L'explicava la Marta ahir, que també hi ha Jorge Méndez, el seu representant pel mig, igual que amb la lesió d'Ansu Fati, tot i que avui Xavi no ho ha volgut comparar. De fet, diu que les lesions són, en aquest cas, diferent. Fa tota la pinta que amb l'edat que té, potser el més aconsellable és que superi, però no sé Valde, en el moment de la seva carrera en el qual estava ara, sent titular, a la banda esquerra del Barça, si optarà per operar-se o pel tractament conservador.
No ho sé, la veritat és que jo tampoc amb aquests temes no en soc gent, no en tinc ni fava, i em deixaria portar totalment pel que em recomanessin els metges.
Ens va dir el doctor Arbèvol que si no supera i aquest tractament conservador hi ha més risc de recaure. Sí.
El problema aquí també és que ara ja les agències de representació tenen els seus propis metges ja, que moltes vegades confronten amb els criteris del club.
Sí, sí.
I els jugadors porten un cacau mental que a l'hora de prendre una decisió com aquesta, tan transcendent per la seva carrera, no saben ben bé cap a on tirar. I ho hem vist amb el cas Valde, amb altres casos, altres futbolistes que també altres agències, per exemple, Pedri també té, l'agència de Pedri també té un metge que treballa per l'agència i també té els seus criteris.
O Ansu, no?
Ansu en el seu dia també, que
Ansu
també és l'agència
agafa,
de Mendes.
És la mateixa, agafa el jugador i se l'endú.
I remuntant enrere, era un Titi, però un Titi no hi havia tant tema d'agència, sinó que era més tema federació i club, aquí, no? També, clar, aquí ja fiques tot el combo d'agència, de representació, federació nacional del seu país i club, i aquí cadascú tira pels seus interessos, és així. I el jugador és, jo crec que aquí seria molt més fàcil que anés un criteri unificat o un únic criteri que manés el del club, que al final, insisteixo, és qui paga els futbolistes i són un actiu del club.
En el còctel de la temporada, les lesions també estan afectant al Barça. Ara comentàvem aquesta de Sergi Roberto. Clar, és que Ja no parlem de qualitat, parlem de quantitat. És que, clar, t'estàs quedant sense jugadors en un tram de la temporada en el qual has quedat eliminat a la Copa. Això t'alleugereix una mica la càrrega de partits, malauradament. Però, clar, ara, per exemple, hi ha 3 partits en una setmana de Lliga i t'estàs quedant sense efectius, especialment en una demarcació com és la de lateral, i això vol dir càrrega i minuts a les cames per jugadors que al mes d'abril a veure com arriben.
I per mi la clau és que has perdut jugadors que formaven part... Ara, és a dir, ja t'has quedat sense Gavi, sense Valde per tot el que et queda de temporada, i són jugadors que formen part del que tu has de construir. O sigui, són jugadors en aquest Barça de futur, que en Valde és el lateral esquerre, Gavi és a l'interior titular, i aleshores per mi aquest és el gran problema. En el moment en què vas perdre en el novembre, a mi em feia molta ràbia sentir quan novembre-desembre no tenies Pedri, no tenies De Jong, parlar que el Barça no estava bé o li faltava perquè no tenies aquests jugadors. A veure, jo crec que les peces les tens per seguir jugant en el nivell, perquè l'altre dia surt Héctor Fort, per exemple, i demostra que ho pots fer. O sigui, per mi és un problema més en la carrera de Valde i en el que ha de construir el Barça que no per aquesta temporada. Les lesions al final formen part, no?, una mica. I l'excusa, entre cometes, o el fer servir les absències de jugadors perquè el Barça no rutlla, per mi és... només t'ho justificaria quan estava Messi, perquè els altres, crec que el Barça a dia d'avui no té cap jugador tan diferencial com per poder dir, no, és que ens falta Valde, no, és que ens falta De Jong. Crec que, la veritat, recordo fer aquest debat aquí amb Rafinha, de dir, de 0 a 10, quan et preocupa l'absència de Rafinha? Jo pensava, 0 preocupa, recordo dir 0, perquè crec que el Barça no té jugadors tan diferencials com per posar-nos les mans al cap per un partit, dos, o fins i tot per una temporada. Sí que és un problema la carrera de Pedri, que es lesioni tant, que a veure com torna Gavi per ser un jugador estructural pel club, que Valde és una lesió molt complicada que es recuperi bé, però a nivell de futur de club per aquesta temporada, doncs el Barça té jugadors suficients. Aquest és el meu punt de vista en el present.
Bé, només cal veure el Madrid també, les lesions que ha tingut de creuats i en defensa, i que s'ha quedat sense centrals, s'ha quedat sense la seva parella de centrals titular. Vull dir que tothom té problemes, però especialment és això, Pedri, Gavi, Ansu, Valde, aquests quatre que haurien de ser el present. Sí, Pedri, d'acord, està participant, però els altres tres, un està cedit, els altres dos lesionats. Clar, i ara hi hem de tirar 4 anys enrere, buscar Cubarsí, Héctor Fort, però vull dir que aquesta era la generació jove que havia de liderar el Barça, no? Aquests anys.
A veure, tinc més informació sobre la lesió de Sergi Roberto. És una lesió a l'isquiotibial, encara no se sap si hi ha trencament o no, està pendent de passar més proves. Per tant, en cas de que hi hagués trencament, estaríem parlant de més de 2 setmanes de baixa.
Bé, els problemes de Sergi Roberto també amb les lesions musculars són recurrents, cada temporada hi ha sempre... Com a mínim una lesió muscular cada temporada,
Quan n'encadena 3 de titular, no? Que ara n'havia encadenat 3-4 de titular,
ara a principi d'any, té recaiguda sempre.
I per aquí jo també vaig, quan pensem en els joves, no?, que pugui jugar a Covarsí, Héctor Fort, és a dir, tots aquests que estan pujant fort, que venen d'un context totalment diferent a primera, i van a primera divisió, és a dir, que l'estar jugant molts partits seguits, jo crec que també hi ha risc de lesió, no sóc una experta, però clar, vull dir, les carreres de treball són molt diferents a la intensitat de primera divisió, jo crec que no és la que venia jugant i que
no entrenen.
I ara mateix
no tens
molt marge de reacció, és a dir, no tens molts jugadors, és a dir, que participaran segur, jo crec.
Canviant de tema, perquè, com ens ha dit la Laia, lesió dels isquiotibials de Sergi Roberto pendent de proves i encara pendents de si Valde supera o no, i per tant, si es perd tota la temporada o intenta amb un tractament conservador apurar les opcions de jugar, encara aquesta temporada, amb el risc de recaure. Demà, Laia, partit contra el Villarreal, el primer partit a Montjuïc del 2024, per fi, sense llista de convocats encara?
No, encara no en tenim. En principi no hi ha d'haver-hi més sorpreses. Després d'aquesta d'última hora de Sergi Roberto, que serà baixa demà juntament amb Valde, Ter Stegen, que avui per Sergi s'ha entrenat uns minuts amb els porters, Marcos Alonso, Rafinha, Íñigo Martínez i Gavi són baixa pel partit de demà. Continuen en dinàmica del primer equip Marc Guiu, Cobercí i Héctor Fort, a més dels porters Estralaga i Cochen. Xavi ha explicat que avui a l'entrenament han parlat dels gols encaixats en els primers minuts i creu que han trobat la solució. Ho ha atribuït tot plegat a un problema de desconnexió. I el tècnic veu endemà una oportunitat per reaccionar després de la desfeta de la Copa i passar pàgina.
Partit, doncs, per reaccionar després del partit de Bilbao, que va ser una llàstima, però que vam competir bé, però penso que és el camí. Hem de competir d'aquesta manera, amb aquesta ànima, amb aquest coratge, i si juguem d'alguna manera com a molts partits, com el dia de l'Atleti de Bilbao, doncs anirem amunt.
I de la roda de premsa d'avui destaco dos noms. D'una banda, el de Lewandowski i el seu moment, en el que portem d'any ha estat substituït ja en tres partits, un fet gens habitual, però ho és menys encara si tenim en compte el resultat que hi havia en aquell moment al marcador. En els tres partits que ha estat substituït, el Barça estava empatant. L'últim partit va ser dijous, el 77 de partit a Sant Mamés, amb empat a 2 al marcador. També la setmana passada, Betis-Barça, al minut 62, Xavi el va substituir quan hi havia un empat a 2 al marcador, i també va ser substituït Lewandowski al camp de les Palmes quan el resultat era d'empat a 1.
Jo crec que és més la sensació, no?, de que potser no està fiant el control o no està fiant en l'últim passe... Però bé, són situacions, són estats de forma, són estats d'ànims, però bé, seguirà sent important per l'equip, Robert. Seguirà sent important, és un líder natural. Avui hem estat parlant molta estona amb ell també a l'entrenament, de què necessitem, què hem de millorar, estem buscant solucions a situacions que hem de millorar, res més.
Buscant solucions, en aquest cas amb Lewandowski, i jo crec que Xavi en els últims partits ha retocat coses. Joao Félix a la banqueta, Lewandowski substituït... Però el que no canvia és... La defensa continua igual de dèbil. Ara parlava també en aquesta roda de premsa Xavi dels gols encaixats en els primers minuts, no? Que és una cosa inexplicable, que fins i tot va fer que Xavi ja proposés una solució, que és si servia de centre el seu equip, pilotar damunt per intentar, doncs, no perdre la pilota i que et creessin una ocasió.
Però també va rebre gol.
Però també en va rebre.
Sí. El dia del Granada.
Sí, sí. Com a míster... La Mireia m'encorregeix saber què faria, saps?
Vull dir, no, jo crec que és molt important parlar amb l'equip i buscar alguna solució de protecció, que ells acabin tenint la batuta o la manera de que això no acabi passant. És a dir, jo crec que no hi ha una clau, perquè Xavi, estic segura que n'ha parlat, no? Però al final és una cosa que es va repetint, t'entra el fantasma, no acabes de treure-ho mai, i jo crec que entrenaments això es pot treballar. Pots plantejar algun tipus de tasca perquè això no passi, amb la línia defensiva que trauràs, amb algun hàndicap, amb alguna cosa, però clar, que es repeteixi tantes vegades, també és que atencionalment no surts, no?, ficat en el partit. Per mi els inicis són clau, és a dir, no encaixar, veure què està passant, protegir-te bé, perquè és que si no vas a remolc i encara costa més tot. I una estratègia de dir-te, Marc, farem això i solucionarà, no hi ha. Però crec que hi ha maneres de donar-li la volta, i crec que molt està mental, és a dir,
sí,
quan a joc està molt bé, però mentalment és on tu has d'arribar al jugador o a la jugadora i que confinen que això no tornarà a passar, perquè crec que també és fruit de la por, no? Que t'ha passat tantes vegades que no acabes de donar-li la volta.
Hi ha una frase com a jugador que sempre, quan vas a un camp difícil i vas a jugar un partit complicat, sempre en el vestidor ens sortia és: els primers 5 minuts no passa res.
Correcte.
Aquesta frase sempre es diu: primers 5 minuts no passa res, perquè tens l'afició arribar a sobre, perquè és molt fàcil que si tu perds una pilota se't motivin i aleshores, però vull dir que això nosaltres ho parlem, o sigui, el Barça està clar que també, però jo crec que ha d'haver-hi altres maneres que no siguin les de que no passi res, o sigui, el Barça ha de voler que passin coses a favor seu, saps? I aleshores és aquest punt el que jo penso, com els motives a que passin coses a favor i no només a dir, mira, primers 5 minuts, en comptes de jugar i filtrar en el pivot, si no ho veig clar, llenço. En comptes de buscar un control que potser tinc a l'home a sobre, doncs també rebutjo. Jo crec que el Barça, amb els jugadors que té, ha de tenir la capacitat per generar coses, no?, els primers minuts, no sé.
Jo, la part psicològica, el que deia la Mireia, per mi... Jo crec que avui Xavi també en el seu discurs ho ha dit un parell de cops, que estan treballant a nivell psicològic, que m'ha sorprès perquè normalment en el futbol professional o almenys en el Barça costa moltes vegades, sembla un tema tabú el tema del psicòleg o un tema menor. I m'ha agradat que en aquest sentit hagin posat també fil a l'agulla, perquè per mi és un tema més d'això que deia la Mireia, dels fantasmes que t'apareixen, que una cosa que et va repetint, a vegades, per molt posat que puguis sortir, quan veus un equip com l'Atlètic Club l'altre dia, que venen, que estan aquí, que surten pressionant tan alt i que els tens a sobre ja els primers 20 segons, dius, hòstia, a veure si tornarà a passar, no? I també hi ha aquell por de que torni a marcar. Jo vaig acabar amb un emprenyament brutal l'altre dia.
Perquè, per exemple, Xavi... Joao Félix és el problema, bueno, la banqueta. Lewandowski, és que vull un jugador que m'ataqui els espais, davanter centre. El canvio, el començo a canviar, no el puc canviar d'inici, o sigui, no el puc treure de l'11 inicial, perquè aleshores m'estic carregant potser més l'estructura, diguéssim, de tota la plantilla, però el cas de Jules Koundé, que és perquè no hi ha ningú més que juga de titular, perquè jo crec que clama el cel l'altre dia, precisament quan parlem de psicologia i de mentalitat, el que passa al minut 1... i després, és veritat que la persa és Roberto, però és que ell també participa en una passada
meló.
Diguéssim que era un regal enverinat allò que va passar amb Koundé. Jo no sé si és perquè li va prometre a Xavi que jugaria de central, es va passar una temporada de lateral i ara ha dit, mira, dues no me'n vull passar, si és perquè ha marxat si és perquè ha marxat Dembélé, no ho sé, però és un jugador que ara mateix és insegur, no?
Està al nivell.
És insegur.
Sí.
Tu has de prendre una decisió amb aquest jugador. No dic matar-lo com ha passat amb Oriol Romeu, que ha desaparegut, però no ho sé, potser resituar-lo o si no juga de central, que no, o sigui, no posar-lo a tal perquè no tens...
És que jo crec que igual que amb Oriol Romeu, o sigui, has d'intentar recuperar-lo i la manera com ho està afrontant el jugador no és la correcta, o sigui, és que l'altre dia quan el Ferran ha dit vaig acabar els nervis...
No,
o sigui,
molt emprenyat.
Molt emprenyat, però et deuries emprenyar amb... Per exemple, veient alguna acció de Koundé, no? O sigui, perquè al final t'acabes emprenyant veient com algun jugador afronta el partit o diu, o penses, però com està afrontant ara l'acció així? I a mi, encara, el que em va emprenyar més, per exemple, no que t'emprenyi, sinó que te n'alegres, però alhora t'emprenyes és quan surt Pau Cubarsí, per exemple.
Sí, sí.
Surt Cubarsí i dius, però com pot ser que faci 8 mesos que no hi hagi cap central que trobi aquesta passada? Recordo una passada que Héctor Fort li dona a Pau Cubarsí amb la pressió de l'Atlètic a sobre, i Cubarsí surt de primera jugant amb De Jong entre línies.
Amb De Jong, sí.
I dius, però aquesta passada ha existit tot el partit, i l'acaba de trobar ell, doncs algú els ha d'educar perquè la vegin, aquesta passada. Pau Cubarsí té la capacitat, algú l'ha educat en el futbol base per fer-la, però és que se'ls ha d'educar. Llavors a Koundé Doncs, d'acord, el jugador té una responsabilitat, però també l'entrenador, el que tu deies, el pot seure, sí, però també estimular-lo a aprendre a fer altres coses.
El tema és que tampoc les lesions estan ajudant molt a poder, a poder canviar moltes fitxes, perquè és que no tens massa res més.
Ara tinguessis a Íñigo Sá, que estaria a la banqueta.
O Laia, et diré més, a Íñigo i a Christensen, perquè Christensen també està entre cotons, que l'altre dia només pot jugar, crec que van 65 minuts,
amb perquè problemes a l'Aquiles.
A l'Aquiles fumut, i ha d'entrar a cobertir per ell. I també... Xavi, crec que ho ha dit alguna roda de premsa, de descarregar una mica d'aquesta responsabilitat a nanos que al final tenen 16 anys, però que jo ara mateix, si són els que millor estan i estan rendint, que porten bé la pressió aquesta, el gran exemple és jugar com van jugar tant ell com Héctor Ford a Sant Mamés, Cobercí titular.
És que si Íñigo estés bé, per mi ara mateix Cobercí i Íñigo són els dos centrals que crec que millor sortir de pilota estan mostrant i que et poden donar més fluïdesa en el joc. Després potser defensivament, doncs Cobercí, vull dir, acaba de debutar i pot tenir alguna història, no?
Tendre, no?
Però en pilota, ostres, és que és un escàndol, és el que
diria. I Araujo lateral no, o...
Bueno, Araujo per mi tampoc està en el seu prime.
I a més té aquestes molèsties al genoll.
Tampoc està fi del tot, no?
És difícil també per Xavi. Per mi està sent molt valent, és a dir, aquestes decisions de seure Lewandowski fàcils no són. Després te l'has de menjar tota la setmana entreno amb una cara que li deu arribar a terra. Vull dir que, i crec que Xavi doncs està com evolucionant en aquest sentit. Jo crec que abans no s'havia atrevit, doncs ara també està dient, ei, qui m'està donant rendiment? Aquests? Doncs vaig amb aquests. I crec que estic molt d'acord amb el que diu el Ferran, no té molt marge de maniobra amb totes les lesions que té ara mateix Xavi,
la plantilla, però ja celebro que té, Mireia, que és que té una plantilla que, de fet, a Sant Mamés no pot fer més canvis perquè el que té són juvenils i per la normativa has de jugar amb...
no pot fer entrar Fermín. I has de fer entrar Marc Guiu.
Bueno, la normativa són 7, però realment has de jugar amb 8 perquè si t'expulsen un del primer equip és indegut.
Sí, això és quan vol fer entrar Fermín. Després és veritat que canvia a Pedri enmig de la primera part de la pròrroga, perd l'última finestra que li queda i no pot canviar Héctor Ford quan té rampes, que aleshores sí que hauria pogut canviar per Fermín o per qui sigui, perquè el Barça ja anava desesperada és una cosa que, vull dir, tu trobes en aquell moment, suposo, no sé per quan estava Pedri, potser Xavi esperava, mira, farem el canvi al descans de la pròrroga i la primera part de la pròrroga estava rebentat, no ho sé, però vull dir que podia haver tingut aquesta opció a la segona, però sí que és veritat que està condicionat, sí. Però això és un problema de normativa també, hem de parlar d'aquesta normativa
Sí, avui Xavi Bosch feia un article a Mundo Deportivo demanant això, que amb una, ara que hi ha 5 canvis aquesta normativa també potser s'hauria de canviar.
Clar, deixa de tenir sentit, perquè la normativa era...
O potser...
Us en recordeu quan fa que
quan hi havia el doble partit.
Sí, no, i quan fa 15 anys o així era que no es prenien tan seriosament per començar la Copa del Rei i hi havia molts primers equips que el partit de tornada, com diu la Laia, gairebé jugant amb el filial. Gairebé, llavors van dir, a veure, per donar-li protagonisme en aquesta Copa del Rei, si us plau, jugueu màxim 5.
Doncs jo potser el que faria és, igual que el VAR entra als vuitens de final, doncs a partir dels vuitens de final, si vols a les primeres rondes obligues a que els equips grans hagin de jugar amb un mínim de jugadors del primer equip, però a partir dels vuitens de final entra el VAR i desapareix la norma aquesta que han de jugar a X jugadors del primer equip.
Jo te la compro, No sé si
la miro directament, perquè a un partit, i aquest any ho hem vist, és que si el Barça...
Sí, sí.
Si tu vols anar al camp de m'invento el Barbastre i jugues amb set nanos del filial,
de fet,
potser pateixes més del que et penses.
Mira com ha canviat la mentalitat, que abans si els jugadors, els pesos pesants no anaven a jugar aquesta eliminatòria, la gent s'emprenyava perquè no podien veure el Ronaldinho, el que fos de torn. I ara, en els dos partits que Xavi ha hagut de tirar de Lewandowski, Gundogan i Pedri, per exemple l'altre dia Unionistas, també al camp del Barbastre, els crits de
canvi
eren en contra, que sortissin, no me'n recordo exactament què van dir, però no els va agradar que Xavi tragués tots aquells jugadors en el sentit de teniu por i per això heu de tirar d'ells.
I a més, com se li dona la volta que no anaven fa anys no anaven a jugar els bons per descansar quan el calendari era infinitament menor a ara.
Totalment.
És a dir que, ostres... Hi ha coses que s'han de millorar.
8 minuts i la mitjanit. Teniu l'11 al cap de demà? Més o menys?
Més o menys.
Sí. Us ho hem de mirar? Més o menys, Més o menys. Quan tornem, sentim a Xavi parlant de Vitor Roque, que avui també n'ha parlat, un Vitor Roque que de moment està tenint poc protagonisme en el seu aterratge aquí a Can Barça, i l'11 del Departament d'Alineacions, 11 de la Laia. Ara tornem.
RAC 1. Vine a conèixer els dos nous magatzems Obramat a Vilanova i a l'Hospitalet. Ampliem així fins a 6 la nostra xarxa de magatzems a la província, amb tots els oficis en un mateix lloc per una compra més ràpida, amb estoc sempre disponible a més de 20.000 productes de qualitat professional i els millors preus de la zona. També a Obramat Ponés, on compren els professionals. Obramat.
Vine a provar la nova Honda Hornet al teu concessionari oficial Honda i després prova d'oblidar-la. Spoiler, no podràs. Pel seu motor, agilitat, potència... Però tranquil, a Honda t'oferirem les millors condicions perquè sigui teva. Vine a provar la nova Honda Hornet a la xarxa oficial de concessionaris Honda de la província de Barcelona.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Deixaries el teu canari al veí de la manada de gats salvatges? I la teva sogra a casa dels civilitzats dels teus nebots? Si vas a agafar l'avió, aparca el cotxe a Aeroparking Mundiauto. La manera més còmoda, segura i econòmica d'aparcar el teu cotxe al costat de l'aeroport de Barcelona. Més informació o reserva a aeroparkingmundiauto.com.
Aquest mes de gener a la xarxa Ford de Catalunya estem de rebaixes. Aprofita l'oportunitat i emporta't ara el nou Ford Kuga etiqueta 0 amb un 24% de descompte. Sí, sí, ho has sentit bé. El nou Ford Kuga etiqueta 0 amb un 24% de descompte. Només del 15 al 31 de gener. La nova mobilitat és cosa de Ford.
Tu ho diràs, amb Gerard Ballero.
Vinga, les 12, aquí fent la prèvia del Barça-Vila-Real demà a partir de 6:45 de la tarda, una hora abans, com sempre, a la sintonia de RAC1 amb el Joan Maria Pou i companyia des de l'Estadi Olímpic Lluís Companys en el primer partit del Barça a Montjuïc d'aquest any 2024. Abans de l'11 del Departament d'Alineacions, Laia, que ha dit Xavi avui sobre Vitor Roque?
Doncs ha defensat el seu fitxatge i ha demanat temps per la seva adaptació.
És un fitxatge nostre, eh? Vull dir que no és un fitxatge... no només de Deco, sinó que és un fitxatge meu també, eh? Vull dir que és un fitxatge important per mi i serà important. Vull dir que l'altre dia no participa per un tema, una decisió tècnica i tàctica, sobretot tàctica, no? Dels últims minuts. Però bé, l'altre dia va sortir al Villamarín, va sortir molts minuts, serà important. Evidentment hem d'anar amb cautela, és molt jove, però un futbolista que m'agrada especialment i que ens ajudarà molt.
Fa dues setmanes, o tres setmanes, crec, no sé si fa dues o tres setmanes, el Ferran Martínez, jo pensava que s'havia tornat boig aquí a la tertúlia i ens va dir si...
Prèvia del Clàssic. Era.
Prèvia del Clàssic.
Per la final de la Supercopa.
Sí.
Per la final de la Supercopa, sí.
15 dies.
Sí. Jo pensava que s'havia tornat boig perquè ens va dir si Marc Guiu... o Vitor Roque contra el Madrid en cas que s'hagués de remuntar
o treure
un davanter, sí, per treure un davanter, per haver de marcar un gol, per qui apostaria Xavi, si Marc Guiu o Vitor Roque? Jo m'haig posat les mans al cap quan va fer la pregunta, la veritat, perquè vaig dir, home, Vitor Roque 30 més 31, Marc Guiu, sí, dos gols, però... I no, hi havia aigua a la piscina, però estava plena d'aigua,
Però és que,
Ferran,
a veure, té cert sentit, perquè...
Sí, és veritat, et dono la raó.
Perquè
sí.
Vitor Roque, crec que ho hem parlat divendres passat, jo sóc partidari, de moment no m'entusiasma el que li he vist, però crec
demà
que...
Demà fa un mes que va arribar.
Val, d'acord,
però ha aterrat
un
altre satèl·lit, gairebé.
Té 18 anys, que és molt jove... Venia de dos mesos lesionat, un mes de vacances, cultura futbolística molt diferent, idioma diferent, ha canviat a dos hotels perquè tampoc el van posar primer un hotel, o sigui, s'està ubicant, són molts canvis per ell, en un nano molt, molt, molt jove, i necessita el seu temps. Jo recordo, i ho vam dir la setmana passada, els casos de Vinícius o Rodrigo que van començar el filial. El que passa que aquí tens tanta necessitat i tanta urgència i has de vendre una mica d'il·lusió que aquest nano l'has de tenir al primer equip i fots tires de Bengala a Sandokan a Montjuïc per anunciar-lo. No, s'ha de tenir molta paciència, i en el moment d'ara mateix que necessites urgència futbolística, has d'optar per un xaval que té un any menys, que són 17 anys, però que ha mamat el futbol que està jugant al Barça de Xavi, que no se li ha explicat pràcticament res i que té, a més té molt, molt, molt gol, com ha demostrat amb el primer equip.
És que si fa el gol de l'altre dia, la té claríssima. A Marc Guiu té xut amb l'esquerra, que li queda allà botant. Vitor Roque hauria costat encara molt més de veure. Però amb això que diu el Ferran ara, m'ha vingut al cap una entrevista de Paul amb l'Universo Valdano, que explica com arriba ella a València. I que explica que quan arriba a València, diu que els seus dos primers mesos, que són, diu, crec que explica que arriba el juliol, i que no comença a entendre on viu, com viu i tot, fins a l'octubre, que li costa moltíssim. I parla, i De Paul critica una mica com els clubs de màxim nivell no tenen aquesta empatia o humanitat amb gent que arriba d'un altre país. De Paul explicava, diu, és que jo no sabia ni el que era l'euro.
A Víctor Roque li
està passant, això segur. Diu, jo no sabia quants diners em donaven, diu, em donaven un bitllet i no sabia si era de veritat o mentida, i això ho explica De Paul allà amb Valdano. I ara dient això de Víctor Roque, doncs clar, ens hem de posar en el cap en que és un jugador que és que, a més, amb tants viatges, el bo, per exemple, d'anar amb el B és que tu pots entrenar, bàsicament, sembla una tonteria, però tu et lleves cada dia, vas a entrenar i el diumenge jugues. Aquí, que és que no entrenen quasi, perquè viatgen, juguen postpartit, ja és prepartit, i així van saltant les setmanes, i l'adaptació, clar, el nano ha de ser complicadíssima, sincerament, veient una mica des d'una part més humana i a sobre...